whisky. ¡Cumbia! Cuídala, cuídala, eco. Cuídala, 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 eco. Cuídala, 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 eco. Cuídala,
cuídala, cuídala.
Cuídala, cuídala, eco. Cuídala, cuídala.
Gira la roda, el sí es en van. Ay, ¿por qué no cuiden la tierra? Y pasen el santi, la vida se va a capombas. No, ay, mira que la tierra se va, que se está. Mira que la tierra está mal alta.
Y escolta con crida, escolta el seu plor.
Cuídala, cuídala, eco, cuídala. Cuídala, cuídala, eco, cuídala. Cuídala, cuídala, eco, cuídala.
Benvingudes al segon Ens Sostenim, programa dedicat a l'ecologisme, el benestar i la vida sostenible. Avui hem sortit de l'estudi amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, on, coincidint amb els 20 anys de la implantació del Porta a Porta al nostre poble, s'han preparat una sèrie d'activitats. En repassarem algunes i també escoltarem diferents veus que ens parlaran de la recollida selectiva a Codines. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Marina Carbonell i Anna Carbonell. Comencem! La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte que rep el suport del programa Life Plus de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar, durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. La 16a edició ha tingut lloc del 16 al 24 de novembre, fent èmfasi en la importància de lluitar contra el malbaratament alimentari. Al nostre poble, la setmana va començar amb la presentació de les activitats d'aquesta setmana de prevenció de residus i dels resultats del Porta a Porta. Aquest acte va estar conduït per l'alcalde Pol Cabotí i per la regidora de logística Maria Tur.
Ens Sostenim vam estar en aquest acte i al final d'aquest acte vàrem entrevistar a l'alcalde Pol Cabotí i ens va explicar les activitats i també totes les iniciatives que tenen ara i en un futur pel Porta a Porta. Escoltem-lo.
Però després d'aquesta xerrada tan interessant que ens has fet, et podríem demanar, preguntar si quins són els objectius ben bé. Has parlat de que aconseguir més orgànic que rebuig i que, a més, des d'aquest objectiu, una mica es va en el 2004, quan va començar la recollida selectiva, es va aconseguir el primer mes, però fins a l'abril d'aquest 2024 no s'ha aconseguit. Com ens ho pots explicar, tot això?
Sí, a veure, el que he explicat és una anècdota que ara al final l'explico. Al final l'objectiu, en tenim dos, no? El primer objectiu hauria de ser reduir, és a dir, en condicions normals, el que hauríem d'estar parlant és que estem d'aconseguir generar menys rebuig, aconseguir generar menys orgànica, menys envasos, menys paper i cartró, menys vidre, menys de tot, no? Menys residus. Nosaltres partim d'una situació on, perquè ara estem celebrant, perquè estem traient pit de que estem recollint més orgànica, estem recollint més envasos, estem recollint més paper i cartró, estem recollint més vidre. Per què estem traient pit d'això si dic que l'objectiu hauria de ser reduir-ho? Doncs perquè el que ens estava passant és que moltes d'aquestes fraccions les estaven traient diumenge amb el rebuig i, per tant, el primer que hem d'aconseguir és, en lloc de treure's diumenge tot barrejat amb el rebuig i pagar aquell residu com a rebuig, doncs treure'l, separar-lo selectivament, treure'l durant la setmana i, per tant, tot el que aconseguim augmentar entre setmana voldrà dir que ho estem restant de diumenge. I això és el que està passant, no? El rebuig de diumenge l'hem aconseguit reduir un 35%. Un fet anecdòtic en aquesta millora que hem aconseguit és que per primer cop hem aconseguit que al cap del mes, a partir del mes de maig, a partir del mes d'abril, va passar que al cap del mes vam recollir més orgànica que rebuig, que és una cosa que no havia passat mai. Sempre acabàvem el mes i havíem recollit doncs, 30 tones d'orgànica i 60 tones de rebuig, no? I fins i tot en alguns casos gairebé el doble. haver capgirat la situació passa perquè ara, a partir del mes d'abril fins al mes d'octubre, en tots aquests mesos hem aconseguit que la quantitat de quilograms d'orgànica recollits són més que la quantitat de quilograms de resta de rebuig recollits. I deia que això, amb dades històriques, tot i que no les tenim de tots els mesos, però sabem la tendència, veiem, només hem trobat dades d'un mes que va passar, que va ser el mes següent a implantar el 2004 el sistema porta a porta, que allà suposem doncs, que l'impacte que va generar en aquella setmana el fet d'implantar-ho més, la situació de la gent de dir ara què faig amb el rebuig, no sé què fer amb el rebuig, que ja no el puc portar al contenidor, va produir allò. Al cap dels mesos següents la cosa ja es va tornar a la situació. Això, tot i que era millor doncs, que la situació de després al cap dels anys doncs, on aquest sistema s'havia anat degradant amb dades no pròpies d'un sistema porta a porta, que és una mica el que intentem ara.
I així per la ciutadania, que també ho heu explicat una mica, però que és veritat, la recollida selectiva de residus, alguns residus aporten beneficis i d'altres hem de pagar. Ens pots explicar una mica com funciona tot això, quins residus paguem, quins residus no paguem?
Sí, concepte general, un altre cop, és a dir, tots els residus costen diners. Gestionar tots els residus costen diners. Entre altres coses, perquè generar residus ens obliga a tenir tota una logística per recollir-los. I això, d'entrada, ens costa diners. Ara, el tractament d'aquests residus, per incentivar que no ho tirem tot a l'abocador, que és el rebuig, sinó que intentem generar circuits de reciclatge per a tots els altres, i a petita escala això vol dir separar-ho selectivament i portar-ho en plantes diferents, ens incentiven, per incentivar això als municipis, ens fan pagar alguns residus molt cars i altres més baratos. Fins al punt que hi ha per alguns residus que ens paguen diners. I això com s'entén? Doncs perquè els residus, també hem de començar a canviar el concepte, i alguns residus passen a ser recursos. Per exemple, el vidre, si separem correctament, aquest vidre és matèria primera per tornar a fer vidre. I per tant, per algú li està suposant estalviar-se matèria primera, per tant, passa a ser un recurs. Fins al punt que hi ha alguns residus que pel tractament d'aquests tenim un retorn econòmic, no? Llavors, podem anar d'un extrem a un altre, és a dir, el que ens costa més car és el rebuig, i a més cada any és més car. Aquí parlem de cada tona de rebuig, desfer-nos de cada tona de rebuig està al voltant de 100 euros, i parlo només del tractament, aquí hauríem d'afegir el cost de recollir-lo, que tot això va a banda. Fins a l'orgànic, que més o menys està equilibrat, si l'orgànic també ens costa diners tractar-lo, però aquí hi ha l'Agència de Residus de Catalunya, que per incentivar que recollim orgànic, quan li passem al final d'any les dades de tot l'orgànic que hem recollit, ens diuen, mira, doncs et torno tants diners i ens torna uns diners. Si fem aquesta diferència, veiem que l'orgànic bueno, està una mica en negatiu, ens costa diners, però molts menys que els que ens costa el rebuig. I en positiu, què tenim? El tèxtil. Pel tèxtil ens tornen diners, per el paper i cartró ens tornen diners, i aquests són preus fluctuants, també són preus de mercat, i el curiós és els envasos, que perquè ens tornen més diners és els envasos, que és el que explicava abans, que l'envàs realment el paguem el cost de l'envàs en el moment que es compra. En el moment que el tornes, com que segurament els productors d'envasos els hi fan pagar la diferència entre el que posen al mercat i el que recuperen del mercat, doncs per això ens tornen diners, perquè així incentiven de que recollim envasos.
I una mica, has explicat diverses novetats, i entre elles el projecte de Roba Amiga. Ens els pots explicar una miqueta, així breument?
Sí, el projecte de Roba Amiga, ja feia temps que hi havia els contenidors taronges aquí a Sant Feliu, que són la recollida de tèxtil, i aquí al darrere no només hi ha una gestió de residus, sinó que hi ha tot un projecte de la Fundació Formació i Treball, que és un projecte, primer, doncs, que amb aquest residu, que ells ja no parlen de residu, parlen de recurs, que és el tèxtil, tenen tot un programa d'inserció laboral, persones doncs, que els costa accedir al mercat laboral doncs, les formen, els donen feina i això té un retorn amb aquesta idea de doncs, aquesta economia circular, que en el cas del tèxtil es tradueix en que, per un costat, doncs, tot el tèxtil que portem en aquests contenidors, per nosaltres segur que és menys rebuig, perquè si el tèxtil no el portéssim al contenidor segur que el tiraríem al rebuig, per tant el tractem com a tèxtil, com a recurs, tant si és roba en bon estat com si és draps. Això, amb tot aquest programa d'inserció laboral, tenen persones que es dediquen a destriar-ho, alguns ho posen en botigues, els dependents i personal de les botigues també estan dins aquest programa d'inserció laboral, i això com ho veiem o com ho palpem a Sant Feliu, i és que ara, amb una prova pilot juntament amb la Fundació Formació i Treball i el projecte Roba Amiga, ve una unitat mòbil, una furgoneta, al mercat l'últim dissabte de cada mes, on a part de poder portar tèxtil i poder comprar part d'aquest tèxtil que en algun punt han portat i que el recirculen i el venen, hi ha una persona allà que explica tot aquest procés i tot aquest projecte, que la mateixa persona que ho explica i porta la furgoneta també forma part d'aquest programa de reinserció laboral.
I una mica això, que ens has explicat moltes dades i tal, i com a novetat ens has explicat que es farà difusió d'aquesta recollida de dades, i així jo penso que això és molt important de cara a la ciutadania, bueno, de cara a nosaltres, de saber ben bé què s'està reciclant, com s'està reciclant. Com serà això? Com es farà aquesta difusió?
Sí, doncs de la mateixa manera que vam fer amb l'aigua, que és compartir la informació amb la ciutadania, el que hem fet avui, de forma continuada i de forma oberta i en directe, com si diguéssim. Ja he ensenyat, aquí tindrem un enllaç a una web que tindrem publicat a la mateixa web de l'Ajuntament, on es podrà consultar les dades de forma setmanal i gairebé de forma diària, és a dir, ara mateix el que vam recollir ahir ja es pot veure, és a dir, tal com ho entrem nosaltres en la nostra base de dades, allà ja surt, setmanalment pots veure cada dia quants quilograms s'han recollit i un resum mensual que al tancar cada mes doncs publiquem el resum mensual. Amb aquestes dades la gent es podrà fer gràfics, les podrà analitzar, etcètera, etcètera, i això en directe amb un enllaç a la web. És la voluntat que tenim i el compromís que tenim també com a govern amb la transparència, amb la participació ciutadana, amb l'accés a la informació, amb les dades. Nosaltres no hem d'amagar les dades, la feina, les dades ens avalen i per tant, doncs, quan fer-les públiques, al final també és una manera de posar en valor la feina de totes les persones doncs, que ens estem dedicant a aconseguir millorar el sistema, sense por de que alguna setmana, algun dia, doncs, les dades passin a ser menys favorables, però llavors serà la ciutadania la primera que aixecarà el dit i dirà «Ei, que estem empitjorant!» I això segur que fa doncs, que la gestió sigui millor i fins i tot convida a la ciutadania a aportar idees de millora en base a l'anàlisi d'aquestes dades i del que està passant.
I ara ja per finalitzar ens pots explicar una mica també aquesta novetat que heu explicat de la targeta de la deixalleria. Què serà ben bé?
Sí, fins ara amb la deixalleria en teníem prou amb donar el DNI a l'entrar i que ens identifiquin com un ciutadà del Vallès Oriental, que recordem que el sistema de deixalleries està gestionat pel Consorci i que per tant qualsevol un ciutadà de Sant Feliu pot anar a qualsevol deixalleria del Vallès. I per aconseguir la bonificació, per anar recurrentment a la deixalleria, tenim un cartronet on es anaven posant segells. Ara, qui vulgui, aquest cartronet el podrà substituir per una targeta de mida d'una targeta de crèdit, on hi haurà un codi de barres i s'identificarà, doncs s'associarà cada targeta amb un DNI, de manera que quan vagis a la deixalleria només caldrà donar la targeta, allà registraran la teva aportació i, a més, allà podràs donar d'alta un usuari en una plataforma web on es podrà consultar totes les aportacions que has anat fent a la deixalleria, que diu quin dia has fet l'aportació, què has aportat, quants quilograms has aportat, que també doncs, per qui tingui com curiositat d'analitzar els residus que està generant, això. Qui vulgui, el cartronet que fins ara era l'eina que tenies per aconseguir la bonificació en la taxa de residus, a partir d'ara no caldrà. Qui el vulgui seguir fent servir, doncs els farem conviure durant un temps la targeta amb el cartronet, però n'hi haurà prou doncs, anar registrant amb la targeta i que llavors al final d'any doncs, nosaltres des de la mateixa plataforma podrem veure quantes aportacions ha fet i en cas de que siguin, doncs, arribi a aquestes 15 fent-ne 3 trimestrals, doncs ja tindrà la bonificació per defecte.
Reciclem tot el paper, reciclem tot el paper, també el vidre i els cartrons, també el vidre i els cartrons. Roba llauna i tetrabric, roba llauna i tetrabric, tot dins dels contenidors, tot dins dels contenidors. I és que ho fem perquè volem, i és que ho fem perquè volem, recicla i reutilitzar, recicla i reutilitzar. No volem contaminar, no volem contaminar, ni energia malgastar, ni energia malgastar. Convidem a que tothom participi de valent, que no es llenci res de res, que no es llenci res de res. Procurem pel medi ambient, procurem pel medi ambient. Reciclem tot el paper, reciclem tot el paper, també el vidre i els cartrons, també el vidre i els cartrons. Roba llauna i tetrabric, roba llauna i tetrabric, tot dins dels contenidors, tot dins dels contenidors. I és que ho fem perquè volem, i és que ho fem perquè volem, recicla i reutilitzar, recicla i reutilitzar. No volem contaminar, no volem contaminar, ni energia malgastar, ni energia malgastar. Convidem a que tothom, convidem a que tothom participi de valent, participi de valent. Que no es llenci res de res, que no es llenci res de res. Procurem pel medi ambient, procurem pel medi ambient.
El dimarts 19 i el dimecres 20, de 4 a 8 i a la plaça, els més petits van poder aprendre a reciclar amb els jocs de la campanya Aquí no llancem res, aquí reciclem tot. Aquesta campanya és realitzada pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Durant la setmana també s'han dut a terme diferents activitats de sensibilització, com tallers, contacontes, gincames, a les escoles, a càrrec de la cooperativa Espai Ambiental. Aquesta cooperativa també ha fet un diagnosi de l'ús dels embolcalls plàstics a les escoles de primària. També durant la setmana de la deixalleria hi ha hagut dos punts on reutilitzar. El primer, el deixallibres, una campanya de reutilització de llibres usats. Podries anar, remenar, triar i emportar-te el llibre que més t'agradés. Cada usuari es podia emportar fins a 3 llibres. També hi havia el Jo renova i tu, per fomentar la reutilització d'objectes en bon estat, que estan cedits pels usuaris de la deixalleria. Si tens coses a casa que no necessites i que es poden utilitzar, doncs la deixalleria el recull i es comercialitzen a través d'entitats d'inserció social i laboral adherides a la plataforma aquesta Renova. Com a culminació de la setmana, el dissabte 23 va haver-hi l'acte central. La sala de plens de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per acollir l'acte institucional dels 20 anys de la implantació del sistema porta a porta de gestió de residus. Van assistir diferents figures que han tingut relació amb el servei durant els 20 anys de recollida porta a porta. Durant el matí del dissabte també es van organitzar una taula informativa al mercat amb la informació de la diagnosi realitzada a les escoles en relació a l'ús dels envasos i amb informació de com reduir aquest ús d'envasos. També hi va haver una unitat mòbil de recollida de residus tèxtils de la Fundació Treball i Formació de Roba Amiga. Es va recollir qualsevol residu tèxtil, des de roba de vestir, roba de la llar, sabates, bosses... I també es va poder participar durant el matí en un emocionant escape room anomenat Escapem dels Plàstics.
Escoltem ara diversos testimonis del dia de l'acte institucional del dia 23 per celebrar els 20 anys del Porta a Porta a Sant Feliu de Codines. Escoltem exalcaldes que varen promoure i posar en marxa el Porta a Porta, així com exregidores de Medi Ambient que varen instaurar el Porta a Porta. Escoltem-los.
I com veieu, hem convidat i he volgut que m'acompanyessin en aquesta taula els exalcaldes i alcaldesses de Sant Feliu de Codines que m'han precedit. Falta l'alcalde Pla de Vall, però el que sí que no vull perdre l'oportunitat doncs, és de convidar-los a poder dir o compartir amb nosaltres algunes reflexions o el que us vingui de gust dir sobre el Porta a Porta, que es va implantar el 2004 quan l'alcalde Pineda era alcalde, amb les fraccions d'orgànica i rebuig. El 2007 es va completar amb les fraccions d'envasos i paper i cartró, amb l'alcalde Pla de Vall, l'alcaldessa Serratacó doncs, va mantenir i em toca a mi avui també portar endavant, seguir endavant amb aquest sistema que ens creiem. Hem volgut que hi fos també l'alcalde Verdaguer, el Toni Verdaguer, perquè penso que és interessant que aquesta trajectòria amb els residus abans del Porta a Porta també s'havien de gestionar i sent alcalde als anys 90 també m'agradaria molt que pogués compartir doncs, què passava o què es feia amb els residus llavors. Així doncs, us dono la paraula, us convido a prendre la paraula, qui vulgueu, i això. Sí. Endavant, Francesc.
No, és que sí, no. Bueno, i vostríssim senyor alcalde, Carme Clapés, que l'he vist per aquí, Carme Clapés i el senyor Isaac Paraire. La situació de col·lapse dels abocadors, cada cop més cars, així com la consciència que calia separar diversos residus, sobretot els orgànics, per fer-ne compostatge. Van portar-me a mi i el mateix consistori a instaurar el mètode de recollida porta a porta. Aquest nou concepte de recollida va comportar una gran campanya informativa, com sabeu, fins i tot casa per casa. el senyor alcalde sempre disposat a esbrinar l'origen i el per què del comportament dels vilatans, ha estat amatent en la celebració dels 20 anys del Porta a Porta. La qual cosa és d'agrair i alhora que certifica que la bondat del sistema. Ara, parlant amb el Toni Verdaguer, m'ha fet recordar que no hi havia caigut, però que el meu pare, que va fer 30 anys d'escombriaire, ja va ser el primer que va fer el Porta a Porta, perquè ja passava per cada casa tocar la campana que li baixaven les escombraries, que aquell temps era el 100% cendra, perquè hi havia llars de foc i la gent ho cremava. Doncs, bueno, mira, el meu pare va ser també el que va fer el Porta a Porta.
Un carro i un cavall.
Un carro i un cavall, sí, un cavall negre.
Gràcies, Francesc. Dono la paraula, si us sembla, al Toni.
Bé, jo no m'he preparat res, però... El Porta a Porta necessita un nivell d'educació ciutadana que de vegades no hi és. I és, em sembla, el que haurem de treballar, l'educació de les noves generacions, perquè no estan acostumats a la disciplina de la neteja, a la disciplina de ser ecològicament correctes. I em fa el fet que a partir d'ara haurem de fer un esforç d'educació en aquest sentit. Després també hi ha gent que fa servir el poble però no s'estima el poble. El fa servir perquè ha hagut de marxar a Barcelona per qüestió de lloguer massa car, arriba aquí i ens fa servir però no ens estima. I aleshores aquesta gent no tenen cura de la neteja, de res. Moltes vegades se'n van a treballar a Barcelona, deixen les escombraries a la porta i se'n van a les 5 del matí o 6 del matí a treballar a Barcelona. I aquella bossa està tot el dia allà a aquell portal. Hi ha colles de nanos que mengen un paquet de galetes i el paquet fan així i allà es queda. Aquest és el tema difícil del Porta a Porta, que hi falta un nivell d'educació i de compromís que no hi és. Que no hi és al 100%. Vull dir, ha millorat molt i ens hem de felicitar perquè molta gent col·labora amb gran interès a que això funcioni. I funcionarà perquè la gent hi posarà el coll, hi posarem el coll. Però costarà una mica perquè encara falta molt, falta una mica. Jo només vull animar-vos a tirar endavant, és el millor sistema que hi ha, i penso que estem en el bon camí, això a mi m'entusiasma. Els que venim de 80 anys enrere hem notat els canvis a bé i, per tant, felicitats i endavant.
A mi em passa igual que al Toni, eh? No ens havien avisat que volien que parléssim. El que sí que volia dir és que estic totalment d'acord amb el que diu el Toni Verdaguer, que ens falta a tots una mica d'educació en aquest sentit. Però potser més que educació falta que la gent s'estimi al poble, que vulguem que tot sigui millor, perquè no és només per quedar bé, sinó perquè és un bé per tots. A part de que un bon reciclatge ens estalvia molts disgustos, molts diners, i ens fa la vida a tots més fàcil. I crec molt en l'educació. Jo crec que és important que la gent aprengui a estimar-se les coses i a ser educat i respectuós amb el seu poble. Abans de que se m'oblidi, m'agradaria agrair a la gent que va instaurar en el seu moment el Porta a Porta. Recordo els moments, va ser com molt complicat. La gent estava molt tancada en banda perquè era molt còmode anar fins al contenidor, deixar-hi allà la brossa i si hi ha un veí que l'ha d'aguantar tot el dia, doncs mira, que s'aguanti. Llavors, el que no té el contenidor davant ja li anava bé. El que el tenia davant o havia de passar-hi per davant ja no li agradava tant. Per tant, quan es va instaurar, recordo molt els comentaris de la gent i va ser molt complicat i molt dur. I en aquest moment tinc la Laura davant, recordo la situació del moment, i sé que ho vas passar molt malament. Per tant, gràcies d'haver sigut tan valenta, d'haver-ho tirat endavant, i a tota la gent que després han continuat amb aquesta tasca, els hi vull dir que moltes gràcies, perquè en el meu mandat, evidentment, jo no m'ocupava d'aquest tema, tenia una regidora, que era la Montse, que s'ocupava d'aquest tema, i va treballar-hi molt amb aquest tema, va estar molt a sobre, va intentar fer moltes campanyes, com tota la gent que hi ha hagut, els precedents que hem tingut, amb aquest tema de reciclatge. Crec que hem aconseguit tots plegats d'entendre que és important, que s'ha de fer. Ja no només perquè toqui, perquè sigui de moda, sinó perquè realment el nostre planeta necessita que tinguem aquesta consciència. Per tant, agrair a tothom que està implicat, que ha fet la feina i que s'hi ha esforçat molt i que ja ha deixat moltíssimes hores, agrair aquesta feina. I com deia l'alcalde, vull encoratjar a tothom que realment sigui molt, molt, molt conseqüent, que continuem fent molta feina, perquè realment el nostre planeta ho necessita i crec que ho podrem fer-ho. Gràcies a tots.
Estem amb la Laia Jordana, que va ser regidora a partir del 2007 i va fer la implantació total del porta a porta. Com va anar aquella època? Què recordes, Laia?
Va ser una època molt motivadora i difícil a la vegada, perquè nosaltres vam heredar el sistema de les fraccions orgànica i rebuig, ja estaven porta a porta, però el que era la resta no. Llavors la gent deixava les escombraries, els contenidors de paper cartró, d'envasos i de vidre. Llavors nosaltres la feina va ser retirar els 35 punts que hi havia en aquell moment, només deixar el vidre, reubicar els contenidors a vidre, i llavors fer tota una campanya educativa de reunions al centre cívic, com ja s'havia fet el 2004, per fer entendre a la gent que ja només tenia l'opció de treure les escombraries a la porta de casa i el vidre als contenidors. I va haver, pues, un 90% del poble s'ho va prendre com una cosa d'una segona fase positivament, però hi va haver un 10% de la població que s'ho va prendre com una cosa personal i van arribar molts missatges, molta gent buscant alternatives per deixar les escombraries a altres municipis. Hem de recordar que el 2008 vam ser un dels municipis pioners amb la implantació del porta a porta. En aquell moment només hi havia dos o tres municipis fent a prop, Sant Antoni, Vilamajor, a Via Tiana. Llavors, al ser pioners, nosaltres vam anar fent prova i error de la mà del Consorci de Residus, que és qui es va encarregar de la gestió del paper cartró, envasos i vidre, i vam seguir amb una altra empresa. Llavors teníem dues empreses amb camions diferents, voltant pel poble, fent circuits, i hi ha moltes hores darrere de feina, sobretot he d'agrair a la tècnica de medi ambient en aquell moment, que va ser la Dolors Paez, moltes hores de feina, i la feina que vam fer a nivell tècnic des del Consorci de Residus.
Molt bé. Després de 20 anys del porta a porta, bueno, no, tampoc vull que facis una valoració, però no creus que hauríem de fer-ho millor? No hauríem d'estar en aquest punt d'haver de tornar a explicar a la gent com ho ha de fer i que ho ha de fer bé? Tu creus que... I també hauríem de fer més pedagogia des del punt de vista de hem de fer-ho per deixar un món millor als nostres fills i no perquè s'ha de fer perquè no ens posin una multa?
Sí, crec que potser aquesta prova i error ens ha dut a confiar en que la gent ho farà a iniciativa pròpia, que la gent està convençuda que el món ha de ser millor, que la importància de reciclar, i actualment hi ha moltes campanyes d'altres ens, com pot ser la Generalitat, que ja van en aquesta línia, però hi ha gent que no ha entès la necessitat o la capacitat que té el ser humà de reduir, reutilitzar i de gestionar-se a casa les coses. Llavors, sí que queda un proper pas, potser seria d'anar a la casa de la gent que no recicla per ensenyar-los, que això ja s'havia fet, o sigui, s'havien fet moltes visites a domicili, però no havíem entrat a les cuines de la gent, i anar de la mà de la gent que no està convençuda. Però el que no vulgui fer-ho, ho continuarà sense fer. Estem en un punt en què el resultat de reciclatge està sent molt millor que quan ho vam implantar en el seu moment. Estem quasi bé al 70%, però per ser un porta-a-porta seguim sent un dels porta-a-porta amb menys reciclatge que altres municipis. No sé, hi ha municipis al voltant, Santa Eulàlia, que estan en un 90% i escaig de reciclatge. Tenim un recorregut de millora. I sé que els que ara mateix estan duent el tema tenen experiència suficient com per poder donar-li una miqueta a la volta. Però el discurs ha de ser de tots. En aquest cas, tots els àmbits i tots els partits haurien d'anar a la una, només a nivell polític, sinó també els veïns tenen una part molt important, perquè el veí d'un carrer sap qui no recicla. I a vegades l'amistat o la bona convivència del carrer et dona a peu a poder ajudar a la família que no ho fa, o perquè no ho entén o perquè no vol fer-ho. Llavors, es poden reconduir moltes històries a nivell veïnal.
I per acabar, aviam si ho dic bé, crec que a partir del 2025 la Generalitat ha fet una llei que cada poble haurà de finançar el seu propi... la gestió dels residus, no?
És una directriu de la Comunitat Europea. Vale. Llavors, és una llei que és a nivell espanyola. Mm-hmm. Però des de la Generalitat també han fet la seva legislació perquè els pobles ho tinguin més a l'abast, i regula que tots els municipis han de pagar el servei d'escombraries amb la taxa d'escombraries. Mm-hmm. Per això molts municipis estan implantant la taxa pròpia d'escombraries i altres estan fent reajustos econòmics, la majoria a l'alça. Llavors, hem d'entendre que tots els veïns haurem de pagar per la gestió dels nostres residus. És molt fàcil. Al final, aquests diners que pagarem com a taxa d'escombraries aniran al propi servei.
Però augmentarà molt la taxa, no?
En aquest cas, a Sant Feliu em sembla que l'augment és d'uns 20 euros a l'any. Sí. Però segurament els propers anys s'haurà de reajustar. I l'única manera que això baixi és que la gent recicli. O sigui, és molt clar, si tu recicles...
És un peix que es mossega.
Sí, és molt més econòmic l'abocador i és molt més econòmic que després la teva taxa sigui més baixa.
Per tant, seria convenient, no? Jo crec fer una...
Hem de fer
una
pedagogia.
Campanya...
Hem de fer pedagogia per entendre que la taxa és exactament la que nosaltres com a veïns estem aportant de residus al sistema.
Mm-hmm. Molt bé. Moltes gràcies, Laia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs el que em va costar més de regidora Medi Ambient, jo crec que va ser a l'inici de la campanya de reciclatge, no? La pedagogia cap a la població de fer entendre per què s'ha de reciclar. Sí que és cert que la gent té com molt assolit que el reciclatge va lligat al tema mediambiental, que sí que està molt bé, però nosaltres també ho vam voler enfocar cap al tema econòmic. El tema econòmic, que vull dir, nosaltres generem uns residus i aquests residus no s'evaporen a l'aire, no? Tenen un tractament per desfer-te d'aquests residus que tenen un cost. Què passa? Que cada vegada aquest cost és més elevat, sobretot en fraccions com el rebuig, cada vegada són més cares. Llavors, el que nosaltres vam voler enfocar és en això, no solament en el tema mediambiental, sinó cada ciutadà o cada municipi que suposa el tema de reciclar. Sí que és cert que vam treure el camionet, perquè a part de fer molta pedagogia a la població amb aquest tema, en aquest sentit del reciclatge, va ser dur treure el camionet perquè la gent no estava acostumada, es pensaven, no? o veníem d'un moment on diumenge la gent creia que era el dia on tu no havies pogut treure els residus durant la setmana reciclats i diumenge ho podies treure tot i t'ho recollien. I aquest no és el fet, el rebuig no és l'acumulació de residus de durant la setmana, el rebuig. És una fracció molt petita o hauria de ser molt petita perquè el rebuig és la pols d'escombrar, compreses, la cendra, coses així petites que en una família un habitatge podíem treure perfectament cada dues o tres setmanes. Llavors, això va ser com per mi el més difícil en la meva etapa de regidora, no? A fer la pedagogia i fer entendre a la gent què suposa reciclar i per què hem de reciclar. I pel fet de que el 2025 cada poble haurà de gestionar el cost de la seva recollida porta a porta, per mi, personalment, el que crec la tassa més justa, no? Perquè hi ha molts municipis que ho fan d'una manera o d'una altra. S'havia parlat de tindre un cost a cada habitatge segons les persones que viuen a cada habitatge. A mi, per exemple, això no em semblaria just, una família, per exemple, o un habitatge amb quatre persones, poder reciclar molt bé, però a més de reciclar bé, poder aquesta família inclús intenta generar menys residus. Generar menys residus, què vull dir? Per exemple, hi ha supermercats que la fruita, dues pomes et venen embolicades amb una parafernària de plàstic immensa. Doncs si tu... Cada casa, a poc a poc, va intentant reduir aquests residus, no solament recicla bé, sinó que a més redueix. I ens podem trobar habitatges amb una, dues o tres persones que o no reciclen o generen molts residus. Llavors, per mi, crec, personalment, la tassa justa seria com fan municipis que són uns contenidors xipats on et pesen cada fracció. Llavors, tu aquí sí que estaria cada domicili o cada habitatge pagant pel que realment genera.
Acabem de sentir a les exregidores Laia Jordana i Montse Guadé. I també el dissabte, dia 23, l'Anna i jo mateixa, la Marina, vam estar per la plaça i vàrem entrevistar a totes les paradetes que hi havia. Escoltem-nos.
Estem aquí a la plaça on s'està desenvolupant l'Skate Loop Escapem dels Plàstics, no?
Correcte.
Estem amb l'Àlex, que ens explicarà una mica de què va o què podem trobar en aquest Skate Loop.
Bueno, aquesta és una activitat que dinamitzem amb la idea de presentar la problemàtica dels plàstics als nostres oceans, rius i a la nostra vida. Llavors se'ls planteja als participants el repte d'anar obrint una sèrie de capses que els aniran guiant i mostrant a través de bueno, les xifres que tenim actualment als nostres oceans de quantitats de plàstic, doncs se'ls va introduint mentre van obrint els diferents candaus fins a aconseguir escapar, no, d'aquest problema que ens persegueix actualment.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex.
A vosaltres, que vagi bé.
Estem amb la Paula Ramos, de la cooperativa Espai Ambiental, que durant aquesta setmana ha estat per les escoles de Sant Feliu fent diferents activitats, no? Un ecojoc, algú de cuinar també. I llavors heu fet, què heu fet amb això? Què
tenim? Mira, hem fet una diagnosi per veure quin tipus d'embolcalls porten a l'hora de l'esmorzar els infants. Uh-huh. I ara, després de les activitats que hem fet, es farà una altra segona diagnosi a veure si ha canviat una miqueta. Us hem de dir que us hem de felicitar perquè la gran majoria dels infants portaven embolcalls reutilitzables, més del 60% ja fossin els que va donar l'Ajuntament o les seves pròpies carmanyoles o bocanrols. Després la resta seria un 15,8% que serien altres, sobretot tovallos de paper, i per això us felicitem perquè envasos de plàstic, d'alumini i de film són proporcions molt petites que arriben al 25% com a molt. O sigui que va ser un molt bon resultat. Ara falta veure si amb les activitats que hem fet doncs, hem conscienciat una mica més els infants, i com deies vam fer un parell de jocs gegants vinculats també amb la sostenibilitat i els envasos, i uns tallers de cuina per aprendre a fer esmorzars saludables.
Molt bé, molt interessant. Moltes gràcies, Paula.
A vosaltres, merci.
Bon dia, estem amb el Miquel Vidal de la cooperativa Roba Amiga, i Miquel, ens agradaria que ens expliquis una mica el projecte que teniu.
El projecte consisteix en apropar a moments ciutadans com és un mercat municipal de lo que és la sensibilització de la necessitat de la recollida de la roba i la recollida correcta de la roba, com ja no un residu, sinó que és un material que podem allargar-lo en si mateix, en el seu cicle de vida, i recuperar també matèria prima d'aquest teixit que poden ser cotons, polièsters, etc., per tornar a aconseguir filatura futur i crear nous productes. Entitats socials com nosaltres, que van ser creats l'any 1992 de Càritas, l'entitat en concret es diu Fundació Formació i Treball, i formem part de la cooperativa Roma Amiga, treballem en aquest àmbit de posar contenidors als carrers dels municipis de Catalunya, principalment, i donar feina a persones en situació d'exclusió social. Què vol dir? Que amb els diners que podem aconseguir amb les nostres botigues de segona mà que tenim al territori de Catalunya, podem crear una economia social on aquestes persones puguin tenir durant un temps una feina i es puguin introduir en el mercat laboral.
Doncs moltes gràcies, Miquel.
Gràcies.
I per finalitzar el nostre programa d'avui, us deixem amb la secció Cuinem amb la Eva.
Que bona és la verdura! Tinc el plat inflat d'hidrats, tot fregits i arrebossats. Sobre la proteïna, en tinc fins per la veïna. El cos m'ho està demanant.
massa temps he estat negat.
No.
Massa temps contra natura.
Hey.
És l'hora de la verdura.
Som-hi.
Verdureta,
oh,
crua o cuita,
oh,
a la platja o a la truita.
Oh.
Que aparegui tots els àpats.
Oh.
Vas puig part i esteu acabats. Puc guanyar,
oh,
aquesta partida.
Oh.
Si començo amb amanida,
oh,
mogollon de fruita verda. I no canviaré la merda. Damunt una vinagreta amb la llimona i ben fresqueta. Vull que la meitat del plat sigui sana de veritat. Quan tens la nova lògica,
doncs prova l'ecològica.
Saps quina és l'adequada?
És la de temporada.
Ja saps el mercat. Això és proximitat. Ets el que...
Hola, bona tarda a tots. Em passo per aquí perquè aquest mes us vull oferir dues receptes. Una que serà una crema de coliflor amb bolets, que és molt bona, molt fàcil i ràpida de fer. I després cuinarem uns cigrons amb llagostins, que també són molt bons, molt gustosos i a tothom ens agrada molt. Per la crema de coliflor necessitarem dues cebes tallades a mitges llunes, una mitja coliflor tallada ja trosseta amb flors, una miqueta de nou moscada, després oli d'oliva, sempre, i sal marina. I per després guarnir a l'hora de ja que tinguem fet a la crema, lo guarnirem amb uns bolets, tant rossinyols com fredolics, com rossinyols, el que tinguem, saltejadets una miqueta amb una llet, val? I els que lo reservarem per estar al final que tinguem la crema feta. Com farem la crema? Molt fàcil. Agafem una olla, posem una miqueta d'oli d'oliva, li posem la sal, posem la ceba i la cobrirem amb una miqueta d'aigua, no?, per estovar-la durant 10 minutets. Quan ja passa aquests minuts, afegim la coliflor, la nou moscada, rectifiquem amb una miqueta de sal i l'aigua i la deixem tapada a un foc mig durant 15 minuts. Quan ja la tinguem, l'únic que farem serà la destaparem, la passarem per al pímer i podem tindre dues opcions. O bé la posem aigua, però ens quedarà més clareta, o podem posar un tipus de beguda vegetal, llet de vaca, si voleu. Aquesta crema realment queda molt, molt bona amb una llet vegetal que sigui de fruits secs, d'anacards, d'ametlles, d'avellanes. Queda realment molt bona. Pues quan ja la tinguem triturada, que la manera d'espessar serà depenent del gust, si volem més clara li posem més, si la volem més espessa li posarem menys beguda vegetal o la que hem triat, la posarem en un bol i al punt de servir li posarem aquest fredolic o aquests rovellons o la seta que hagin, aquest bolet que hagin triat per guarnir. Tenim una receta fàcil, ràpida, econòmica i a més molt, molt gustosa. I la segona recepta del dia d'avui pues, seria uns cigrons, però li hem donat una mica la volta, no?, i lo farem amb llagostins i li podem posar llagostins i calamarsets, llagostins i musclos, però realment, si volem solament llagostins, realment queda molt bé. Tenim dues opcions. O podem nosaltres coure els cigrons com de costum, no?, que les coem i els tenim, o si no tenim temps i volem fer un menjar ràpid per un dia ràpid, queden realment molt bons, podem agafar cigrons cuits. Farien servir uns 800 grams de cigrons cuits, no? Pues seria per unes 4 persones, 3-4 persones. Posarem com mig quilo de llagostins, una ceba tallada, petitona, una mica de pebrot vermell i verd, i després un tomàquet vermell ratllat, una miqueta de sal i agafarem un litre i mig o així d'aigua i l'oli i la sal. Això serà els ingredients que necessitarem per a la nostra cassoleta de cigrons. Què farem? Primer pelarem els llagostins i els reservarem. Després posarem una miqueta en una cassola els caps i les pells d'aquests llagostins que hem pelat amb una miqueta d'oli d'oliva i ho posem a la cassola. Agafem i els saltegem en aquest oli, no? I quan ja està, agafem i podem posar una miqueta d'aigua i que cogui una miqueta durant 15 minutets, o sigui, i això farem un fumet. Li queda molt bé si volem posar una miqueta de conyac en aquest sofregit del llagostí, li queda molt bé. El agafem, lo traiem, el colem i el reservem aquest caldo. Llavors, què fem? Trossegem a quadradets petits la ceba, els pebrots i el vermell i el verd. Posarem en una olla una miqueta d'oli, li tirem totes les verdures, a la sal i el deixem que vagi sofregint poquet a poquet. Quan la verdura hagin trobat que ja s'ha estovat, lo retirem del foc i incorporarem una miqueta de pebre vermell de la vera i una fulleta de llaurer. Li donarem un parell de voltes i afegirem el tomàquet. El deixarem tot això coure uns 10 minutets i passat aquest temps, txam, afegim els cigrons i el cobrirem en el fumet que hem fet de les gambetes que hem pelat abans. El deixarem tot coent durant 10 minutets, rectificaríem de sal en cas que es faci falta i li posaríem els llagostins. Com ja estan cuits, no fa falta que el coguin. Si volem, a l'últim minutet el podem posar a dintre del cigronet i que faci un xup-xup. Realment us convido de que feu aquesta recepta perquè queda realment molt, molt bona. Espero que les gaudiu i fins la propera. Un petó i una forta abraçada per tots.
Aquest api, prou boicots, aquests pebrots, aquesta ceba ha de ser meva, pillo el vol, aquesta col, res millor que un carbassó, res fa ombra, un bon cogombra, remolatge em posa escatxes, quin bon dia amb xirivia, he somiat que avui cuinaves unes delicioses faves i que arribava la tarda i em donaves col llombarda, no cal anar fins a Virgínia per menjar-te una
I abans d'acomiadar el programa, us volem anunciar que el dia 18 de desembre a la sala d'actes de la biblioteca hi haurà la xerrada titulada Pagesia de proximitat en temps de canvi climàtic, impartida per Pep Salsetes i amb degustació al llarg de la xerrada de productes de Can Feliuàs. Aquesta xerrada és una acció emmarcada al projecte de l'Horta a la Biblioteca, del qual formen part 13 biblioteques del Vallès Orientals, entre elles la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. Us convidem a anar-hi i l'equip del programa En Sostenim també hi serem. Ja us anirem explicant.
Pluja com cau i ens mulla i tenir-te al meu costat farà-te de la mà. Per si no podem fer demà. Veure els arbres que aixecar pel cel i saber que res no esperarà. escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar. Estan contaminats perquè el mar és un abocador, moltes espècies ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú